Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Vi, paisatge, patrimoni, territori o turisme són termes que cada cop s'associen amb més força al Priorat i que en moltes ocasions van de la mà els uns amb els altres. A l'informatiu d'avui en donarem bona prova, ja que algunes de les notícies que tenim preparades giren al voltant d'aquests conceptes. De fet, no és gens estrany que trobem totes aquestes paraules juntes a la mateixa frase. És més, sembla que la combinació de totes elles desperta l'atenció en d'altres regions i països que no dubten en acostar-se a la comarca. La darrera ha estat la regió Pic-Saint-Loup, de França, que ha estat al Priorat per veure com es gestionen les rutes del vi i l'oli i com es vinculen amb la descoberta del paisatge. És la primera notícia d'avui, però n'hi ha més. Algunes us les avancem ja en titulars. Comencem! Prioritat està immersa avui en una jornada de reflexió sobre el que suposa ser Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La cartoixa d'Escaladei és l'escenari d'un seguit de taules rodones i ponències en les que hi prenen part experts que han encapçalat projectes semblants als que coordina Prioritat. La denominació d'origen Montsant s'ha plantat avui a Barcelona, acompanyada de 26 dels seus cellers. L'objectiu és seguir donant a conèixer els seus vins al mercat català i al consumidor final, al qui consideren un dels seus millors prescriptors. Neix l'Assemblea de Joves del Priorat, una nova organització emmarcada en l'esquerra independentista i amb una ideologia centrada en l'alliberament nacional, social i de gènere. Aquesta agrupació sorgeix en part del propi col·lectiu independentista del Priorat, el CIP, tot i que, per donar una resposta més àgil i específica a inquietuds vinculades amb el jovent. L'associació No Jubilem la Memòria estrena el documental Els Brigadistes entre nosaltres al certamen Memorimatge de Reus. Escoltarem el periodista local Toni Orensans, que s'ha encarregat del guió i que ens parla del valor d'aquest documental pel que explica i també per les imatges que conté. I com sempre seguirem atents a l'actualitat esportiva perquè el futbol i futbol sala territorial no s'aturen aquest cap de setmana. A més, avui també parlarem de pàdel, dels tornejos que s'organitzen a la Ribera d'Ebre. El Priorat és ja més que una regió coneguda per la qualitat dels seus vins. En els últims temps s'està forjant la imatge de ser un referent en el desenvolupament de propostes enoturístiques, és a dir, propostes que conjuguen vi i turisme. La darrera prova d'això ha estat la visita d'una delegació del Pic-Saint-Loup, una regió francesa que durant dos dies ha estat al Priorat per conèixer què s'hi fa. Escoltem David Esteller, gerent del Pla de Foment de Turisme del Priorat.
Formen part d'una regió, Llenguedoc, que és una regió doncs, turísticament doncs, bastant desenvolupada, però ells ara estan començant a desenvolupar estratègies de desenvolupament enoturístic. Llavors, doncs, bueno, en aquest sentit, doncs, bueno, estan començant doncs, a estructurar una ruta del vi, també volen doncs, mirar doncs, tot el projecte de recuperació de camins antics, històrics i tradicionals per dissenyar doncs, aquests itineraris de descoberta del paisatge vitivinícola i olecola. També visitarem doncs, cellers doncs, que han fet una aposta estratègica pel desenvolupament de l'enoturisme, la visita al Vitec també, com un centre d'investigació de referència, i llavors doncs, se fa un seminari doncs, on s'explica una miqueta l'estratègia de desenvolupament enoturístic que s'ha seguit aquí a la comarca del Priorat.
La visita d'aquesta regió francesa no ha estat cap novetat. De fet, ja han passat pel Priorat per conèixer el projecte enoturístic altres regions que en principi tenen més bagatge en aquest àmbit. No obstant, el Priorat afegeix un altre element a la suma vi i turisme, el paisatge.
Portem una temporada doncs, que estem rebent doncs, visites d'altres regions vitivinícoles que estan apostant pel tema del turisme enològic. Vam rebre la visita doncs, de la ruta del vi de la Rioja Alavesa. Hem rebut la visita també durant aquest any d'una regió de la Vall d'Albaida, del País Valencià. I realment doncs, bueno, les regions que fan una aposta estratègica per aquest tipus de segment de mercat doncs, bueno, s'estan doncs, mirallant amb el Priorat perquè aquí doncs, bueno, som una regió vitivinícola doncs, que a nivell turístic doncs, s'ha desenvolupat tota una estratègia basada en la singularitat del paisatge i la qualitat dels vins doncs, que està servint doncs, de model per a altres regions.
Apuntem finalment que l'interès creixent d'altres regions pel model turístic del Priorat també cal afegir-hi el de turoperadors i també la premsa especialitzada. Sense anar més lluny, en el que portem d'any, el Priorat ha estat un dels destins destacats a publicacions com Grandes Espacios, Spendin, España y Más, Pedalier, Telva o Descobrir. Prioritat, l'associació que impulsa la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO, està immersa avui dissabte en una jornada oberta a tothom, en la que l'objectiu és compartir experiències de processos i resultats d'altres territoris que ja han estat declarats Patrimoni de la Humanitat. Aquesta jornada és una ocasió de confrontar opinions, dubtes i propostes entre els participants i els ponents, tots ells molt implicats en processos similars i especialistes en temes de paisatge i territori. De fet, en aquesta jornada hi prenen part persones que estan directament relacionades amb territoris o sectors que actualment ja formen part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Segons Prioritat, aquest fet permetrà entendre què representa el procés de candidatura fins al final i què representa per a un territori formar part del Patrimoni de la Humanitat. En la jornada, que té lloc avui a la Cartoixa d'Escaladell, hi són presents, entre d'altres, Guillermo Soler, coordinador de les Colles Castelleres de Catalunya, en el procés de declaració del món casteller com a Patrimoni de la Humanitat, Lluïsa Dubón, exconsellera insular de Mallorca, que va prendre part en la declaració de paisatge cultural de la Serra de Tramuntana, o Joan Perelada, alcalde de la Vall de Boí, les esglésies romàniques de la qual van ser declarades Patrimoni de la Humanitat l'any 2000. La jornada s'ha iniciat avui a 9:45 del matí i es clourà amb un dinar popular. Com us avançàvem fa uns dies, avui dissabte la denominació d'origen Montsant es planta a Barcelona, concretament a tocar del Mercat de Santa Caterina. Es tracta d'un acte marcat en la celebració del 10è aniversari de la Deo Montsant, però també té un clar component de promoció dels seus cellers i vins. De fet, en aquesta mostra i tast hi prenen part 26 cellers de la Deo, que tenen per objectiu augmentar la presència dels seus vins en el mercat català. Ho explica el president de la Deo Montsant, Jaume Domènech.
Evidentment que hi ha una component important en tot això que del mercat català. Barcelona és la capital de Catalunya i és un dels llocs en què hem de tindre més presència a Montsant i pensem que és una bona manera de tindre aquesta confraternització amb la gent de Barcelona i amb tots els visitants i, per tant, bueno, pensem que és una bona, ha estat una bona iniciativa i bueno, que el temps ens acompanyi, que la gent vingui i que gaudim tots d'un gran dia de Montsant i de bons vins.
A banda d'haver escollit Barcelona com a escenari, és clar també que la mostra s'adreça específicament a la gent de carrer, al consumidor final. Segons Domènech, es tracta de seguir donant a conèixer els vins de la DO a qui pot ser el seu millor prescriptor.
Això és important pels cellers, no? Evidentment és una manera de fer taca d'oli i de difondre aquest missatge, no? de la plantació de Montsant a Barcelona. Evidentment és el consumidor final, que és també que és el que més ens interessa, no? Perquè és el prescriptor més important de tots. Ell és el que diu i el que valora si els vins són bons i si és bons repeteix, i al mateix temps també ajuda a fer que aquesta taca d'olis vagi fent el boca a boca, és molt important.
Apuntem finalment que Montsant es planta a Barcelona, es desenvolupa al llarg d'avui dissabte i que l'encarregat de la inauguració ha estat el director general d'Incavi, Jordi Bord. Seguim parlant de vi perquè avui dissabte, en el marc de la Festa Major d'hivern, se celebra el Tasta Porrera. 17 cellers del municipi omplen la plaça Catalunya per oferir degustacions dels vins que actualment tenen al mercat. Tots els vins tastats es podran adquirir en un local habilitat per a aquest acte a un preu especial, amb 20% de descompte únicament per a aquest dia. Paral·lelament, durant aquesta jornada també es podran degustar els plats de cuina tradicional elaborats pels 5 locals de restauració de Porrera. Deixem el vi, però seguim en l'àmbit rural. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no està donant resposta a les propostes plantejades pel sindicat per tal de pal·liar la greu situació del sector de l'olivera com a conseqüència de la sequera dels últims mesos. La forta disminució de la collita en aquesta campanya de comercialització podria superar més del 70% de la producció de les plantacions d'olivera de secà. A les comarques de Tarragona, Lleida, Barcelona i Terres de l'Ebre, això tindria una afectació de més de 97.000 hectàrees i unes 21.300 explotacions. El sindicat calcula que si aquesta previsió es confirma, quan s'acabi la campanya, les pèrdues econòmiques del sector poden ser superiors als 27 milions d'euros. A l'espera de les eleccions generals, els candidats de la demarcació de Tarragona ja estan en plena campanya de proximitat. Al Priorat, el primer en fer-ho ha estat Jordi Jané, número 1 al Congrés per CiU, que juntament amb Ferran Bel, candidat al Senat, van compartir el passat dissabte taula amb militants i simpatitzants del partit a la comarca. Un dels temes en els que Jané va fer esment va ser, lògicament, en el pacte fiscal que defensa la coalició nacionalista. Ho escoltem.
És que cada català paguem pràcticament 2.500 euros la diferència entre el que paguem i el que tornem cada català, que fem comptes i dius, no pot continuar Catalunya, que és locomotora, pagant tant a Madrid i rebent tan poc. No podem tenir autovies gratuïtes a tot l'estat i a Catalunya un país de peatge. No podem dir que es faran tots els corredors a la vez quan el corredor prioritari és el corredor mediterrani, i estem absolutament sempre amb aquesta sensació de que no acabem de tenir força, és el que ens fa falta, i els catalans anar a la una, i això passa en aquest moment per enfortir el govern de Catalunya, el president Mas, la Convergència i Unió.
A banda del pacte fiscal, Jané va entrar en detall en qüestions més concretes, com per exemple les infraestructures. Va ressaltar la importància que pot tenir per a la comarca la 68.
I aquí el Priorat ens convindria tant que el dia en què es decideixi finalment la 68, si se'n va cap a Vinaròs o se'n va cap al que són les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, ens convindria tant que aquí al Priorat l'opció fos que la 68 ve cap a Catalunya i no se'n va cap a la Comunitat Valenciana. I ja ho veiem, que si nosaltres no som forts, al final el Camps, que és del PP, i el Blanco, que és del PSOE, el que pacten és que vagi cap a Vinaròs. I hem de poder aixecar el dit amb força als catalans. I això passa per Convergència i Unió.
Per la seva part, Ferran Bel, alcalde de Tortosa i candidat al Senat, va insistir en que cal una reforma d'aquesta cambra per, segons ell, convertir-la en el que hauria de ser, un instrument real de representació territorial. Recuperem ara una de les notícies avançades en titulars. L'Assemblea de Joves del Priorat és una nova organització nascuda a la comarca, emmarcada en l'esquerra independentista i amb una ideologia centrada en l'alliberament nacional, social i de gènere. Aquesta agrupació sorgeix en part del propi col·lectiu independentista del Priorat, el CIP, tot i que per donar una resposta més àgil i específica a inquietuds vinculades amb el jovent. Escoltem Albert Sánchez, membre de l'Assemblea.
Les quatre persones que hem començat érem gent que estaven ficats al CIP, el col·lectiu independentista del Priorat, i que vam veure doncs, que hi havia una sèrie de problemàtiques o una sèrie d'inquietuds que doncs, com a CIP potser no es podien tractar de la forma adequada, i vam creure que a través del que seria una assemblea de joves doncs, sí que podíem donar una mica més de joc i tractar-les d'una forma doncs, que ens fos més proper o més interessant o més nostra. També una mica pels ritmes, perquè també podem fer moltes més coses com a organitzar-nos nosaltres sols que no com a col·lectiu, que ara mateix està força centrat en el tema del casal. Més que res també és això, la forma d'afrontar doncs certs debats o això, problemàtiques molt estrictament juvenils, d'àmbit laboral o àmbit més formatiu, de relació amb les institucions.
L'Assemblea de Joves del Priorat irromp amb força i ja ha fixat en el calendari tres actes. El primer d'aquests és una taula rodona en la que hi prendran part organitzacions d'aquest tipus i que té la intenció d'explicar com és, com funciona i quines són les perspectives de futur de l'Assemblea.
Seria interessant agafar altres assemblees de joves, que és el que volem fer nosaltres, d'altres llocs del territori, perquè expliquessin una mica doncs, també per què van sortir, quines coses han anat fent o llocs que han participat o activitats que han anat muntant o relació amb l'entorn, amb altres col·lectius, etc. I finalment una mica projecció de futur, idees de cara endavant. Llavors creiem que era ideal per la gent que no sapigués molt bé doncs, què és una assemblea de joves o quines opcions té, doncs portar gent una mica variada de diferents llocs que expliqués doncs, la seva experiència local.
Aquest primer acte és aquest dissabte, avui a les 7 del vespre, i tindrà lloc al casal Pere Joan Barceló, al carrer Salvador Estremifà de Falset. I assistiran les assemblees de joves de l'Alt Urgell, Reus i Eixample Nord, i també Maulets, Terres de l'Ebre. Canviem ara de tema. L'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i la Diputació han digitalitzat fins ara els llibres sacramentals de 57 parròquies del Camp de Tarragona. Aquesta iniciativa permet a investigadors i públic en general accedir a nombrosos documents històrics mitjançant la xarxa d'internet. Els darrers registres parroquials que s'han digitalitzat amb l'ajut econòmic de la Diputació pertanyen a 16 parròquies del Baix Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i també el Priorat. Ha estat el cas de les parròquies de Gratallops, Siurana, Torroja i la Vilella Alta. La documentació digitalitzada sobre baptismes, matrimonis i defuncions, principalment dels segles XVI fins al 1911, esdevé de gran importància, per exemple, en vista a la recerca genealògica i als estudis demogràfics. Es poden comprovar piràmides de població, recomptes de defuncions per epidèmies, fenòmens migratoris o guerres. Actualment, una mitjana de 120 persones accedeixen diàriament al web de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. L'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci de Normalització Lingüística han convocat un concurs a les xarxes socials de Facebook i Twitter amb l'objectiu de visualitzar la creativitat lingüística de la llengua catalana. En la primera categoria simplement caldrà compartir fotografies de plaques de carrers amb noms curiosos. En la segona, inventar un embarbussament. En la tercera, escriure un text breu en què tots els adjectius i noms siguin topònims o cognoms. I en la quarta, inventar una paraula original i divertida utilitzant els sistemes de derivació i composició propis del català. El concurs està obert fins al 2 de desembre i els guanyadors s'emportaran tauletes digitals i carnets del 3C. El Festival Memorimatge va ser ahir la plataforma d'estrena del documental Els Brigadistes entre nosaltres, documental produït per l'associació No Jubilem la Memòria. Aquest audiovisual, que es va poder veure al Centre d'Art Calmasó de Reus, explica què va portar els brigadistes al Priorat i, a la vegada, com va ser la convivència amb la gent del territori. Per aquest motiu, el documental és un collage d'enregistraments de diferents èpoques. Ho explica el periodista Toni Orensans, que s'ha encarregat del guió.
El documental barreja imatges de l'any 1938 amb entrevistes fetes durant els últims 10 anys a gent diversa, però també recupera altres imatges antigues, com per exemple imatges gravades per brigadistes internacionals quan tornaven per primera vegada a Espanya a principis dels anys 80. És a dir, en el fons és un documental que encaixa bé amb el Memorimage, que és aquest festival al que es presenta, perquè utilitza imatges de l'any 38, però utilitza també imatges de l'any 80, utilitza imatges enregistrades a l'any 1999 als Estats Units relatiu a això, utilitza imatges enregistrades al 2002-2003 i utilitza imatges enregistrades al 2010.
Entre les filmacions que apareixen al documental n'hi ha d'enregistrades la primavera del 1938, per tant podríem estar parlant de les més antigues filmades al Priorat. La troballa que es va fer en un arxiu dels Estats Units va deixar sorpresos els historiadors pel fet que els escenaris són fàcilment localitzables.
L'aparició de la pel·lícula és fruit del treball que fa anys que porta fent l'associació No Jubilem la Memòria. En el fons és el resultat de, després d'haver trobat a Nova York fotografies dels brigadistes internacionals al Priorat, la sorpresa és veure que en aquest mateix arxiu hi havia imatges en moviment de cinema gravades a l'època i a més és que són molt fàcilment identificables si ets del territori, en tant que, per exemple, hi ha imatges de la Mola en blanc i negre. És a dir, és molt fàcil de localitzar que això és aquí. Apareix, per exemple, la pallissa de Marçà a la carretera de la Torre de Fontaubella perfectament i es veu els brigadistes internacionals banyant-se despullats a la pallissa de Marçà, per exemple, no? Per tant, és fruit de la feina que porta fent fa anys l'associació No Jubilem la Memòria i la historiadora Àngela Jackson.
Per veure al Priorat el documental Els Brigadistes entre nosaltres caldrà esperar una mica. Està previst que se'n faci una projecció a la novena jornada No Jubilem la Memòria, que tindrà lloc el proper 26 de novembre.
Els esports.
Iniciem ja el bloc esportiu. Joan Jarque, molt bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. Avui comencem amb bones notícies. El Falset va guanyar per 0-3 al terreny de Sant Salvador. Els falsetans van obrir el marcador al minut 10 de la primera part, amb un gol de Josep Maria Prous. Després d'aquest gol, els falsetans van agafar les regnes del partit i van oferir espectacle amb dos gols més. El Falset esportiu escala posicions a la taula classificatòria, on ara és 6è amb 16 punts i a 6 del liderat. El Falset rep a l'Unió Astorga un dels cuers, avui a les 5 de la tarda i a Falset, el nou Domènec Aragonès. Baixem un esglaó i anem a la quarta catalana, on el Porrera segueix de capa caiguda i suma una nova derrota, aquest cop a casa, per 0-1, davant el Vilafortuny. Els porrerans, si no aconsegueixen canviar la dinàmica, ho tindran difícil per abandonar els últims llocs de la taula classificatòria. El Porrera és penúltim i únicament ha sumat 3 punts. Els porrerans reben aquest cap de setmana el Riudoms. Es veuran les cares demà diumenge a les 4 de la tarda i al Municipal de Porrera. En futbol sala, el Pradell va empatar a casa a un gol contra el Catllà. Ocupa ara el quart lloc de la taula de la preferent catalana. La propera jornada visita el 6è, l'Hospitalet de l'Infant. A la segona divisió, el Mercè és més líder després de guanyar per 7-4 el Tivissa. El Capçanes va perdre per 1-2 contra el Delta Sporting i el Poboleda va ajornar el partit que enfrontava el Reus Unió. Aquest cap de setmana els duels seran Tivissa-Poboleda avui a les 5 de la tarda, Delta Sporting Marçà diumenge a 12:45. Per la seva part, el Capçanes descansarà, ja que es tracta d'un grup imparell. Parlem ara del pàdel, ja que el club de tennis Flix ha organitzat el primer circuit intercomarcal d'aquest esport. De fet, es tracta de 4 proves repartides durant l'any, de les quals es troba en fase de joc la primera. Cisco Castellví, president del club de tennis de Flix, ens feia 5 cèntims de com funciona el torneig.
És un format de circuit que està format per 4 tornejos i el resultat d'aquests campionats o tornejos dona com a resultat un màster final, diguem, no? S'ha jugat per les 8 millors parelles. Llavors, bueno, cada un dels campionats es juga de forma individual, cada un dels campionats està dotat en trofeu per a cada un dels guanyadors i finalistes, i això dona una classificació també per puntuació, que està basada en el Padel Pro Tour, que és el campionat més important, que es juga a nivell de pàdel, diguéssim, no? O sigui que, per exemple, pels guanyadors doncs són 180 punts, per als finalistes una altra puntuació. Això dona una classificació a final de temporada dels 4 campionats i les 8 millors parelles classificades tenen opció a jugar el que es denomina màster final.
El primer d'aquests tornejos ha tingut bona acollida i els disputen 15 parelles. No obstant, l'organització té previst que aquest número es pugui ampliar. I és que el fet de no haver participat en la prova que es disputa durant el novembre no suposa no poder-ho fer en les posteriors.
Precisament el bo que té aquest format de circuit és que tu pots optar per participar a qualsevol de les proves i sí que és veritat que tindràs més problema en poder jugar a lo màster final, però pots jugar de forma individual qualsevol de les edicions, diguéssim. A més, estan repartides per tot l'any. La primera edició doncs, bueno, s'està jugant des de l'1 al 27 de novembre, la segona des del 30 de gener fins al 26 de febrer, la tercera del 2 d'abril al 29 d'abril i l'última prova està ficada del 4 de juny fins a l'1 de juliol. És a dir, que es juguen mesos alterns també per a donar peu a que durant els mesos de decalatge que hi ha entre cada una de les proves es juguen les proves de consolació, que la juguen els perdedors de primera ronda.
Apuntem finalment que els que tinguin intenció de participar en els posteriors tornejos d'aquest esport que està tan de moda, el pàdel, us podeu informar al correu electrònic tennisflix@gmail.com. I amb pàdel acabem avui. Ens retrobem d'aquí 7 dies a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Fins llavors, molt bon cap de setmana.
El temps. Després dels esports, la previsió meteorològica que ens porta l'Enric Massip.
Deixem una setmana en què la inestabilitat encara ens va afectar els primers dies amb algunes precipitacions, de moment no massa importants, i ara hem donat pas a uns dies tranquils, de tranquil·litat absoluta, amb l'anticicló dominarà el panorama, i les temperatures es mantindran molt suaus, inclús pujaran més. Cap al dimarts es pot presentar ja un altre empitjorament, fruit de l'acostament d'una altra borrasca, que ens afectaria, com dèiem, la setmana vinent, però, entre tant, aquest cap de setmana serà molt agradable, temperatures en tendència a pujar, i, en definitiva, això farà honor al que s'anomena com l'estiuet de Sant Martí. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1624, un gran temporal a les costes de Barcelona provocava l'enfonsament d'un vaixell, morint tots els seus tripulants.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió meteorològica que ens portava l'Enric Massip, posem el punt final a aquest informatiu. Us recordem que, com és habitual, l'actualitat torna entre setmana a Ràdio Falset amb els butlletins de dimarts a divendres. També, sempre que vulgueu, ens trobareu a la nostra pàgina web i també a Facebook i Twitter. Us deixem ara amb l'Hora del Vermut, l'espai de tertúlia que condueixen la Rosa Gairal i el Jordi Soldevila. Res més per avui, jo l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat durant tota aquesta estona, m'acomiado. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i que passeu molt bon cap de setmana. Fins aviat!